Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. 5.000 estudiants comencen avui les proves d'accés a la Universitat de les Balears. Enguany hi haurà 98 aules repartides en 9 punts d'exàmens diferents. Una a Eivissa, una a Formentera, dos a Menorca i 5 més a Mallorca. La novetat més destacada d'aquestes proves és que s'incorporen detectors de radiofreqüència per identificar la presència de dispositius electrònics no autoritzats que puguin comprometre la integritat dels exàmens. Els alumnes, però, que hagin de dur mitjans electrònics per motius mèdics, els podran utilitzar. Tot d'un anem en directe al camp campus de la UIB a Palma, on s'ha restringit a més l'accés dels cotxes i avui es recomana que els estudiants utilitzin el transport públic en aquest dimarts, dia 2 de juny, en què hi ha altres titulars destacats de l'actualitat. El Consell de Mallorca votarà divendres en un ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
El PP confia que s'aprovarà amb el suport de l'oposició, ja que el seu soci de govern, Vox, no hi està d'acord. La norma estableix el pagament d'una taxa obligatòria per als vehicles que no siguin residents i sancions d'entre 300 i 30.000 euros per als qui la incompleixin. Es desconeix si hi haurà temps d'aplicar-lo l'estiu del 2027.
I l'empresa alemanya responsable del polèmic cartell de l'aeroport de Palma, que es pot llegir el que passa a Mallorca, es paga a Mallorca, retirarà finalment la campanya i demana disculpes.
Així ho ha anunciat en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que volien. De moment, però, la lona continua estesa a prop de l'aparcament de l'aeroport de Palma.
I els sindicats Comissions Obreres UGT i l'ESTEI posposen la vaga prevista per avui a l'educació de 0 a 3 anys.
La Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació de la vaga davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge. Els sindicats sí que mantenen les protestes convocades avui. Al matí es concentraran davant del Parlament i a l'hora baixa es manifestaran a Es Mercadal, a Eivissa i també a Palma.
I de la política avui la mirada està posada en la proposta que ha fet el Partit Popular, oferit al PNB i a Junts eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez.
Ho va avançar ahir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que avui intervé en el Cercle d'Economia de Barcelona. El PNB i Junts encara no s'han pronunciat sobre aquesta qüestió.
I en els esports, victòria de l'Illes Balears, Palma Futsal al Manzanares, l'equip que entrena Antonio Vadillo ha forçat el tercer partit que es disputarà dijous a Son Moix. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí es va imposar per 3 gols a 4 a la pista del conjunt manxec i ha igualat l'eliminatòria dels quarts de final del playoff pel títol. En futbol, la selecció espanyola ja s'entrena a Mallorca. Ahir sessió a Porto Obert a Son Bibiloni, on va congregar nombrosos aficionats i aficionades que van aprofitar per veure de ben a prop Cata Coll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentell i Lucía Corrales, així com la resta de la selecció femenina, que divendres s'enfrontarà a Anglaterra a l'estadi de Son Moix.
I pel que fa al temps, avui tornarem a tenir temperatures pràcticament d'estiu. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornem a encetar una jornada que serà calorosa. La màxima fins i tot podrà arribar a augmentar una mica respecte d'ahir, sobretot a punts de l'interior de Mallorca i també cap a Menorca, esperant que els valors més elevats d'avui tornin a girar aproximadament entre els 29 i els 33 graus. D'altra banda, en el cel tindrem més presència de núvol prims al llarg del dia. Així tot, el sol encara es deixarà veure molta força. El vent bufarà fluix, principalment de mitjorn, i tindrem unes condicions marítimes bastant tranquil·les, amb l'excepció de qualque redal de maror, principalment a l'est de cada una de les illes. Serà a partir de demà que notarem una certa refrescada amb un augment del vent de gregal i també complicacions marítimes al nord del territori. Ara mateix tenim a Eivissa 20 graus a Santa Eulària i 22 a la Savina. A Mallorca, 20 graus a Artà, 21 a la Colònia de Sant Jordi i 22 a Selva. I a Menorca, 21 graus a Ferreries i 22 a Maó.
Són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 4 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, en Cel López, Cristina Bausà i Neus Perecas. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Prop de 5.000 alumnes comencen avui les proves d'accés a la universitat. L'ESPAU enguany hi haurà 98 aules, que estaran repartides entre 9 punts d'examen a totes les illes. Una a Eivissa, una a Formentera, dos a Menorca i 5 a Mallorca. Un d'aquests és el campus de la UIB, a Palma, on s'han habilitat 4 edificis. Anem en directe fins al Gaspar Melchor de Jovellanos, on ja hi ha la nostra companya Cristina Boussà. Cristina, bon dia. Els estudiants entraran a les aules a les 8:30, però ja han arribat els més previsors.
Bon dia, sí, n'han arribat i n'han arribat molts, quan encara queda prop d'una hora i mitja. Ja podem veure com els futurs universitaris han arribat aquí a la UIB. En aquests moments, com dèiem, som a davant del Jovellanos, però hem estat fa una estona entre el Guillem Cifré i l'Anselm Turmada, que està una mica més lluny, i els han pogut veure fent la darrera repassada amb els apunts, recitant el temari en veu alta, explicant-ho a companys o simplement llegint des dels papers, i ho fan, això sí, amb nervis. Així és com ens ho han contat fa uns minuts.
Sí, òbviament estic un poc nerviós de cara als exàmens, uns exàmens que decidiran el meu futur, però he estat treballant els darrers 2 anys i espero que et deixi veure.
Han estat una setmana molt intensa, d'hores i hores a la biblioteca.
D'estudi, però anàvem molt preparats per algunes assignatures. Per exemple, el primer examen que tenim estan molt preparats, el de castellà, però estan molt nervioses també, perquè els nervis no es poden jugar una mala jugada o alguna cosa així.
Ja pots estudiar poemes, obres, jo he anat amb les obres, i pues, sabràs que no sé què pot entrar, no sé, estic un poc nerviós. Però...
I enguany una de les novetats és que s'incorporen detectors de radiofreqüència o camp magnètic per identificar la presència de dispositius electrònics no autoritzats que puguin comprometre la integritat de les proves. Aquests no interferiran en les comunicacions, és a dir, no bloquejaran transmissions, així com tampoc permetrà accedir a dades personals. Però hem de dir que sí que hi ha algunes excepcions als alumnes que hagin de dur dispositius electrònics per motius mèdics, com ara auxiliars auditius, el podran dur, això sí, s'ha d'haver autoritzat de manera prèvia. I precisament sobre aquestes restriccions, sobre aquestes mesures, també els hem volgut demanar als futurs universitaris que ens han trobat aquí des de primera hora, i això és el que en pensen.
A veure, jo crec que és una alternativa molt bona, perquè ara mateix, amb totes les novetats que
sí,
hi ha...
Sí, la intel·ligència artificial, les tecnologies sí, i tot això...
Sí, detectar... aquestes coses.
Seria un poc injust que gent que s'esforça i tal, al final, no sé.
Sí, jo crec que és una mesura necessària.
I com deien, entren a les aules a les 8:30 per fer el primer examen a les 9, que com heu pogut sentir serà el de llengua castellana i literatura, i el següent, el darrer d'avui de matí, serà a les 11:30, que serà el d'Història d'Espanya.
Hem de dir que el 58% d'aquests estudiants fan les proves al campus de la UIB, això són prop de 2.900 alumnes, i per facilitar l'arribada d'aquests estudiants, Cristina, s'ha habilitat un horari especial de transport públic.
Així es volen que l'arribada al campus sigui fluida i han reforçat les freqüències de metro en tota la franja, que va de les 7:15 a les 9:05, el servei habitual. Avui s'hi ha afegit una sortida des de la intermodal a les 7:05 i una altra quan faltin 10 minuts per les 8. Per demà i dijous, a part d'aquestes, també s'hi suma una nova addicional a les 8:05, i pels que van en vehicle privat, atenció, perquè els demanen que hi vagin amb ventilació i accedeixin al campus per la rodona del Parc Vit. També s'han restringit l'accés en cotxe privat dins els campus i l'aparcament de determinats caminals, així com els accessos als campus de Son Lledó i a l'escola d'hoteleria, que restringeixen les sortides en direcció a Valldemossa i es redirigirà el trànsit exclusivament cap a Palma. Vos hem de dir, però, que no passeu pena, perquè està tot ben indicat. Ja a la carretera ens han trobat amb cartells que assenyalen cap a on s'ha d'anar, i a dins del campus igual. Així mateix, hi ha barreres que impedeixen aparcar allà on s'ha restringit aquest estacionament. Unes mesures, per cert, que estan provocant una mica de retencions, una mica d'embors a l'entrada d'aquest campus. I aprofitant per acabar, per recordar-vos que enguany estan matriculats prop de 5.000 alumnes a l'ESPAU a totes les illes, i que la novetat més destacada és la incorporació de detectors de radiofreqüència per identificar dispositius electrònics, ja que cal tenir en compte que les noves tecnologies i sobretot la intel·ligència artificial han guanyat molt de terreny en els darrers anys.
Gràcies, Cristina. Tornarem a connectar amb tu d'aquí a una estona en directe. Cristina Boussà, des del campus de la UIB a Palma, on avui comencen aquestes proves d'accés a la universitat. Són ara les 7:10. I el Consell de Mallorca votarà divendres en un ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El PP confia que s'aprovarà amb el suport de l'oposició, ja que el seu soci de govern, Vox, no hi està d'acord. El text estableix el pagament d'una taxa obligatòria per als vehicles que no siguin de residents i la imposició de sancions d'entre 300 i 30.000 euros per als qui la incompleixin. Fins i tot preveu la immobilització de vehicles que entrin sense autorització. Es desconeix si haurà temps d'aplicar-lo l'estiu del 2027.
El text encara no estableix un nombre màxim de vehicles, ja que abans de l'entrada en vigor s'haurà de redactar un reglament i fer un estudi de càrrega que n'estableixi el límit. El 2023 en van entrar a Mallorca pels ports de l'illa fins a 400.000 vehicles, una xifra que servirà de punt de partida per establir el topall, segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio.
A la hora de establecer una limitación de estas características tenemos que contar muy bien cuáles son los coches, saber muy bien, tener la mayor información posible. En este sentido, la colaboración con las navieras va a ser fundamental.
La proposta del Consell inclou novetats després de prendre nota de l'experiència a les Pitiüses. Per exemple, quedaran fora de la limitació els treballadors de temporada que duguin el seu vehicle a Mallorca. Les flotes de lloguer tindran una quota màxima permesa, encara sense concretar. La resta de vehicles, per poder entrar a l'illa durant l'estiu, hauran de demanar plaça prèvia i pagar la taxa que recaptaran directament les navilleres.
Si la norma s'aprova divendres, el pla del Consell després haurà de ser tramitada pel Parlament. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, confia reunir els suports suficients.
Nosaltres mai, ni a dia d'avui, hem tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport en aquesta proposta que avui les presentem. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, està en el seu dret. I vostè xerrava dels nostres socis de govern. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% en totes les propostes que duim a terme.
Els grups parlamentaris ja comencen a fixar posicions. Lluís Apestegui, de Més per Mallorca, i Iago Negueruela, del PSIP, consideren que el Consell arriba tard.
Som, ara mateix, ja en el juny del 2026, els quatre estius de Namarga Proens no ha volgut limitar l'entrada de cotxes a l'illa de Mallorca.
Un incompliment més del Partit Popular, que diu una cosa abans d'aquest estiu, fa la contrària, no serà aquest estiu, que després hi ha que fer un reglament i, per tant, no arribarem en aquest estiu. I si Galmés vol seguir governant, tampoc arribarem al proper estiu.
I Manuela Cañadas, de Vox, considera la regulació anticonstitucional.
Existe la libre circulación de ciudadanos de españoles por todas las comunidades.
Sebastià Sagreres, del PP, diu que no hi ha res que els fermi a Vox i que cercaran el suport de tots els grups, i ressalta que l'esquerra no va limitar l'entrada de cotxes durant els 8 anys que va governar Mallorca.
I darrere tota aquesta mesura hi ha una feina minuciosa que nosaltres sempre ho varen dir, s'havia de fer en rigorositat i en calma.
I també han conegut més novetats relacionades amb la mobilitat, perquè el govern adjudica per 3 milions d'euros la redacció dels projectes de tren Palma-Llumajor.
Continuen els terminis previstos i d'aquesta manera es preveu que les obres comencin el 2028. Aquesta línia de 30 quilòmetres passarà per una dotzena de barris i permetrà connectar el centre de Palma i l'aeroport en 12 minuts, així com altres punts estratègics, per exemple, l'Hospital de Sant Llàtzer.
Són ara les 7 i 13 minuts. Anem en directe fins a l'aeroport de Palma. L'empresa alemanya responsable del polèmic cartell en què es pot llegir el que passa a Mallorca es paga a Mallorca retirarà finalment la campanya i demana disculpes. Així ho ha anunciat en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que volien. A l'aeroport de Palma hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia. Encara està penjada la lona.
Bon dia, i d'opera és que el grup financer és per Kassen, tot i hem enviat aquest comunicat demanant disculpes, encara no ha corregit les seves accions perquè la lona encara està penjada. Recordem que es tracta d'una lona de grans dimensions que es veu tot just en sortir de l'aeroport, a la zona de les aturades de bus i de taxi, i que es pot relacionar, el missatge que hi posa es pot relacionar directament amb la promoció del turisme d'accessos. Aquesta es va penjar a finals de maig i la reacció dels residents és de qualificar-la quasi de manera unànime com una falta de respecte. Escoltam algunes opinions de residents.
No només retiraria Salon, retiraria la meitat d'aquest aeroport, perquè això és un desgavell. Duim aquí ara 40 o 45 minuts d'ençà que hem arribat de Sevilla esperant en els nostres familiars que no poden ni arribar.
Em pareix una bona mesura perquè Mallorca no és solament un lloc on els turistes puguin venir a passar un bon temps, sinó que crec que s'han de promoure activitats sostenibles.
L'empresa va enviar ahir aquest comunicat informant que llevaria la lona i demanant disculpes per no haver sabut transmetre el seu missatge i que s'hagi interpretat com una falta de respecte. El conseller de Turisme, Jaume Boussà, ha celebrat aquesta decisió, ja que, segons diu, pel que s'està treballant és per un model de turisme responsable i compatible amb la vida dels residents. De moment, des d'Aena no se sap quan es llevarà aquest cartell.
La veritat és que de moment encara no sabem quan se llevarà el cartell.
Gràcies, Neus, en directe des de l'aeroport de Palma, on, com deien, continua encara penjada la lona en què es pot llegir el que passa a Mallorca es paga a Mallorca. I el govern augmenta les multes contra el transport il·legal i prohibeix els busos i els minibusos aparcar en aeroports i en ports sense contracte previ. La captació il·legal de clients per part de BTC, d'autobusos i de minibusos podrà ser sancionada amb multes de fins a 12.000 euros. És una de les mesures anunciades després de la primera reunió de la mesa de la lluita contra l'intrusisme de les Balears. En tot cas, la Conselleria de Presidència destaca que la norma introduïda via esmena a la Llei de Projectes Estratègics la setmana passada al Parlament és una mesura dissuasiva. Laura Marcos.
L'estacionament de minibusos i autobusos no precontractats en aeroports, ports i estacions de transport públic es considera a partir d'ara una infracció molt greu i podrà comportar multes d'entre 1.000 i 6.000 euros. En el cas dels BTC, captar clients en la via pública o prestar serveis sense autorització, es consideraran infraccions molt greus i suposaran multes d'entre 6.000 i 12.000 euros. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha destacat la feina que es farà respecte a l'oferta turística il·legal i l'impacte que aquestes pràctiques tenen sobre l'accés a l'habitatge.
Posar coto a una activitat que damunt va en perjudici del resident. No només per la molèstia que pot donar, sinó perquè en un moment donat estem llevant vivenda que en aquests moments és necessària per nostres residents.
Les sancions vinculades a activitats turístiques il·legals s'han incrementat un 25% i poden arribar als 500.000 euros. A Eivissa, durant el 2024, les sancions imposades en aquest sentit han sumat gairebé un milió d'euros. Quant a mobilitat, la directora general, Lorena del Valle, ha assenyalat que ha estat clau modificar la normativa per definir amb claredat què és captació i poder sancionar.
No estava permesa per llei la captació, però la definició que se'n feia era tan vaga que era pràcticament impossible sancionar. Llavors, amb aquesta modificació legislativa, definint clarament què és captació, definint que captació és portar el cartellet i en taxi, i això no és legal.
A més d'incrementar les multes a la captació il·legal, s'han augmentat els inspectors. A Mallorca han passat de 20 a 30. A Menorca n'hi ha 9 més i a Eivissa 4 més. També està prevista la incorporació de 35 inspectors a través de l'impost de turisme sostenible.
I també arrenca per 8 any consecutiu el dispositiu conjunt del govern i de la Guàrdia Civil per controlar el lloguer nàutic il·legal a les Balears. 22 embarcacions vigilaran a diferents punts de les illes, on de moment enguany s'han obert expedients a 35 embarcacions per un total de 92.000 euros. 70 més estan en tràmit.
De les 22 embarcacions que s'incorporen a les tasques, 12 estaran en l'entorn portuari i 10 inspeccionaran el litoral. El control del xàrter nàutic il·legal va començar el 2019 i des d'aleshores les sancions han augmentat un 853%. Toni Mercant, director general de Ports i Transport Marítim del Govern, afirma que la majoria són per falta de documentació i per falsificació en els casos més greus.
Del 2019 en el 2025 hem augmentat un 853% els expedients sancionadors per les activitats de xàrter irregular. Les activitats de xàrter irregular que se produeixen en les Illes Balears no només provoquen una competència deslleial, sinó que també posen en risc la seguretat marítima i també el medi ambient.
L'any 2025 es van posar 162 sancions per un valor de 471.000 euros, 100 van ser per infraccions lleus, 58 per greus i 4 molt greus.
I Eivissa interposa una sanció de gairebé 800.000 euros per lloguer turístic il·legal.
Així ho ha aprovat la Junta de Govern Municipal. La multa, que suposa el 75% del valor de l'edifici, s'ha aplicat pel canvi d'ús de residencial a turístic sense disposar de títol habilitant necessari. La infracció es va detectar en una inspecció conjunta de la Policia Local i Urbanisme l'any 2024.
Són ara les 7:20.
La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI han posposat la vaga prevista per avui a l'educació de 0 a 3 anys. El motiu és que la Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació davant del Tribunal de Mediació i d'Arbitratge.
Els sindicats critiquen que la Conselleria hagi sortit al rescat de la patronal al·legant un suposat defecte en la tramitació. Segons els sindicats, hi ha mala fe darrere l'actuació del govern, lamenten que s'hagi emprat la burocràcia com a mordassa per part de la Conselleria. UGT, Comissions i l'ESTEI asseguren que fa 10 dies que ja disposaven de tota la documentació i no hi va presentar cap objecció. A més, diuen que fins i tot la Conselleria d'Educació havia petat el servei mínim. És Jaume Coll, d'UGT.
Entenem que és una maniobra per desvirtuar un poc el dret de les treballadores i això suposa un malestar enorme a les treballadores i als sindicats. Entenem que això l'únic que servirà és per agafar més força.
La Conselleria de Treball ho nega, assegura que no s'ha esgotat el procediment de mediació davant del Tribunal d'Arbitratge, tal com estableix la normativa vigent.
I malgrat que s'hagi ajornat aquesta vaga, les mobilitzacions previstes per avui es mantenen.
I la primera concentració serà a les 10 davant del Parlament. A les 6 hi haurà més mobilitzacions. A Palma hi haurà una manifestació que partirà a la plaça, des de la plaça d'Espanya fins a Cort. A Menorca, l'acte de protesta tindrà lloc a la plaça de Pere Camps, des Mercadal, a Eivissa, al passeig de Bar de Rei.
I el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que el seu departament posarà els recursos necessaris perquè les educadores de 0 a 3 anys de l'escola concertada cobrin els mateixos salaris i es posi fi a la desigualtat que hi ha en aquest moment. Antoni Vera ha dit que vol introduir aquestes millores al pròxim curs escolar. També ha destacat que ara són els sindicats i les patronals els qui s'han de posar d'acord per fixar unes noves taules salarials.
Puc entendre que tothom vulgui i tothom demani, però ja que l'administració i la Conselleria d'Educació i Universitats, però sobretot el govern de les Illes Balears, posa els recursos necessaris perquè no hi hagi desigualtats, que n'hi ha en aquest moment. Perquè hi ha unes treballadores que estan cobrant molt per davall del seu sou que altres treballadores.
I encara parlem de qüestions laborals. Els sindicats mèdics mantenen la vaga de dia 15 a dia de 9 de juny davant la nul·la voluntat, diuen, de sanitat. Així ho ha expressat el comitè després d'una reunió amb el Ministeri que ha acabat sense acords. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que la part del govern central ja ha conclòs i que ara són les comunitats autònomes les que han d'afrontar i assumir la resta de reivindicacions del col·lectiu perquè tenen les competències dels punts que falten per tancar.
L'accés d'hores i el reconeixement express, el nombre de guàrdies, són competència de les comunitats, ha dit la ministra, les úniques en capacitat per controlar la plantilla, com exigeixen els sindicats. Per això, Mònica García ha instat els governs autonòmics a no eludir la seva responsabilitat i a considerar que de recursos per atendre aquestes peticions en tenen en 47.500 milions d'euros addicionals anuals des del 2018.
La pelota está en las comunidades autónomas. Hasta ahora las comunidades autónomas, la mayoría, no todas, se han escudado detrás, para no hacer su trabajo, detrás del Ministerio de Sanidad. Pero ese tiempo se ha terminado. Ya los profesionales sanitarios ya están reivindicando en la ventanilla que corresponde las reivindicaciones que corresponden.
I els sindicats han reiterat les seves reivindicacions que continuen centrant-se en l'Estatut Marc, un àmbit de negociació propi, així com unes classificacions professionals diferents o diferenciades i una jornada laboral justa. Per tot això, el president de Cimeval, Miguel Lázaro, confirma que continuen endavant en la convocatòria de vaga.
también se va a evaluar mucho, se va a evaluar, como en otras comunidades autónomas, el que los médicos dejen de hacer actividad voluntaria, es decir, las famosas peonadas, porque entendemos que hoy la única forma de influir es seguir con la huelga, vista la actitud de sorprendentemente, digamos, inmovilista por parte del Ministerio de Sanidad.
Dilluns 15 de juny serà el primer dia de la nova tongada d'aturades.
També els treballadors del transport sanitari de l'IBE Salut han convocat 4 jornades d'aturades parcials a les Balears aquest mes de juny i amenacen de fer una vaga indefinida a partir de dia 29 si no avancen les negociacions.
De moment, les aturades estan convocades els dies 16, 19, 24 i 26 de juny, de 10 a 12 del matí i de 5 a 7 de l'hora baixa, i afectaran tant el servei urgent com el que no és urgent. Els sindicats denuncien que fa 8 anys que esperen l'adaptació a la normativa, critiquen que l'empresa GESAIP vol retallar-los el sou eliminant el complement d'insularitat i que, a més, els 10 dobbers per sentències judicials anteriors.
I encara un darrer apunt, l'IBE Salut incorporarà 1.300 infermeres i auxiliars per a fer substitucions d'estiu. L'objectiu és garantir la continuïtat assistencial durant les vacances entre els mesos de juny i el mes de setembre. El major gruix s'incorporarà a Mallorca a l'atenció primària. I un home de 30 anys està ferit molt greu després de ser atropellat aquesta matinada a la carretera que hi va d'Eivissa a Sant Antoni.
L'accident ha passat al voltant de les 3:10 de la matinada al polígon de Can Negre, al municipi de Santa Eulària de Riu. Així ho ha informat el 061. L'home ha patit un politrauma i ha estat traslladat a l'Hospital de Can Misses.
I al Cudi, a Mallorca, un incendi a un quadre elèctric d'una subestació ha deixat 800 usuaris durant 7 hores sense subministrament elèctric. Hores d'ara en són 279 els que continuen sense subministrament, perquè els operaris que duen tota la nit fent feina els està costant molt identificar les línies avariades. En tot cas, Endesa confia que a la 1 del migdia tot estigui resolt. La causa ha estat una sobrecàrrega a causa de l'alt consum relacionat amb l'increment de la demanda de la temporada turística.
Ha estat al voltant de les 4 i mitja de l'hora baixa quan un fort renou per la sobrecàrrega elèctrica al carrer d'Antoni Qués ha alertat els veïnats i han avisat per això la policia local i els bombers de Mallorca, que ràpidament han pogut extingir les flames. El tall de subministrament ha afectat, com deien, sobretot al carrer Major i a la plaça de la Constitució, ja que un dels principals eixos comercials d'Alcúdia són aquests. Alguns venedors, amb les terrasses mig buides, han decidit tancar els seus negocis perquè no podien servir en condicions a la gent que els visitava.
Veritat que fora llum te lleva molta venta, no és el mateix que si tens un pot de... Però bé, és el que ha passat aquesta desgràcia, perquè si mateix ha afectat bastant tot el carrer Major.
Pausar el tema de les cocines, que principalment estan totes sin il·luminació, sin electricitat, i per ende no se puede cocinar.
A l'incendi no s'ha hagut de lamentar cap ferit ni cap intoxicació per inhalació de fum. Segons alguns veïnats, ja s'havien produït diversos talls de llum en la mateixa zona a les darreres setmanes.
I a Menorca, la platja gran de Ciutadella continua tancada després del vessament d'aigües fecals detectat aquest diumenge en plena temporada de bany. Una incidència causada per una avaria a l'estació de bombeig de Bacua ha obligat a prohibir-hi el bany mentre s'esperen els resultats de les analítiques. A diferència de l'estiu passat, aquesta vegada el vessament no té res a veure amb episodis de pluja intensa. Els banyistes lamenten que una de les platges més accessibles de Ciutadella hagi tornat a quedar fora de servei en plena temporada de bany.
Que és una platja que està al poble, hi ha gent que no tenen cotxe per anar a les altres platges, i això l'he vist un munt de vegades.
Hi ha moltes senyores majores que vienen, eh?
I són ara les 7:28, fem un cop d'ull a la premsa, començant per l'editar de les Balears, avui amb la mirada posada en altres països de l'estranger.
És així. Última hora, per exemple, que treu foto grossa de la selecció espanyola de futbol a Sant Bibiloni, amb Mariona Caldentó i fent-se fotos amb la gent, però destaca que una pastera va arribar a Can Pere Antoni, a Palma, que passa poques vegades. El titular explica que el Partit Popular del Consell aprovarà sense Vox el límit de cotxes a Mallorca. Diari de Mallorca, en canvi, parla de l'Interpol, en aquest cas, que cerca un holandès que viu a Santa Maria, clau del cas Zapatero, diuen. Pendents de l'estranger també, perquè la fotografia, en aquest cas, és de Mariona Caldentei entrenant també en la selecció, i d'Holanda passant a Alemanya, perquè el digital Mallorca Diario diu que el banc que va penjar la lona a l'aeroport la retira i que demana disculpes. També ara Balears destaca l'empipament del conseller de Turisme per aquest cartell, precisament. OK Balears, també digital, parla de Cuba perquè Iberostar assegura que abandonarà 12 hotels que estan vinculats a l'exèrcit d'allà per por a la reacció que hi pugui haver per part dels Estats Units. Anant ja amb els diaris editats en paper a les Pitiuses, el periòdico d'Ibiza, en aquest cas, diu que multaran a la gent que llogui pisos a vila a estrangers, precisament, una altra vegada, amb, atenció, sancions que poden arribar als 800.000 euros. El diari d'Ibiza, per la seva banda, avui, per cert, amb més de mitja portada dedicada a la publicitat, una maquetació que és curiosa, o que no passa sovint, i diu que la temporada nàutica comença sense camps de fondeig regulats pels vaixells que puguin anar arribant. Curiosament, el Menorca parla també de la mà, i en parlàvem fa just una estoneta, parla d'aquest primer abocament fecal de l'estiu, utilitza aquesta terminologia amb una certa malababa, amb una certa ironia. Aquest primer vessament con de Midó s'ha produït a la Platja Gran per una errada del sistema elèctric.
Arribat a les 7:30, resumim els principals titulars. 5.000 estudiants comencen avui les proves d'accés a la Universitat de les Balears. Enguany hi haurà 98 aules repartides en 9 punts d'exàmens diferents. Una a Eivissa, una a Formentera, dos a Menorca i 5 més a Mallorca.
I la novetat més destacada d'aquestes proves és que s'incorporen detectors de radiofreqüència. Així volen identificar la presència de dispositius electrònics no autoritzats que puguin comprometre la integritat dels exàmens.
Fa uns minuts hem escoltat alguns dels alumnes més matiners que ja són al campus de la UIB de Palma, viuen la jornada amb nervis, però ben preparats.
Sí, òbviament estic un poc nerviós de cara als exàmens, uns exàmens que decidiran el meu futur, però he estat treballant els darrers 2 anys i espero que et deixi veure.
Han estat unes setmanes molt intenses, sí, d'hores i hores a la biblioteca.
D'estudi, però anàvem molt preparats per algunes assignatures, per exemple, el primer examen que tenim estàvem molt preparats, el de castellà, però estàvem molt nervioses també perquè els nervis no es poden jugar una mala jugada o alguna cosa així.
Ja pots estudiar poemes, obres, jo he anat en les obres, i pues, sabràs que no sé què pot entrar, no sé, estic un poc nerviós. Però...
I el Consell de Mallorca votarà divendres en un ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
El Partit Popular confia que s'aprovarà amb el suport de l'oposició, que ja que el seu soci de govern, Vox, no hi està d'acord. La norma estableix el pagament d'una taxa obligatòria per als vehicles que no siguin de residents i sancions d'entre 300 i 30.000 euros per als qui la incompleixin. Es desconeix si hi haurà temps d'aplicar-lo l'estiu del 2027.
I l'empresa alemanya responsable del polèmic cartell de l'aeroport de Palma, que es pot llegir el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, retirarà finalment la campanya i demana disculpes.
Ho ha anunciat en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que volien. De moment, com han confirmat en directe fa uns minuts, la lona continua estesa a prop de l'aparcament de l'aeroport de Palma.
I els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'STI posposen la vaga prevista per avui a l'educació de 0 a 3 anys.
La Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació de la vaga davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge. Els sindicats sí que mantenen les protestes convocades per avui. Al matí es concentraran a davant el Parlament i a l'hora baixa es manifestaran a Es Mercadal, a Eivissa i també a Palma.
I de la política avui la mirada està posada en la proposta que ha fet el Partit Popular, que ha oferit al PNB i a Junts eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez.
Ho va avançar ahir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que avui intervé en el Cercle de Economia de Barcelona. El PNB i Junts encara no s'han pronunciat.
I Brussel·les dona llum verda a obrir centres de deportació de migrants situats a tercers països fora de la Unió Europea.
L'Eurocambra, la Comissió i el Consell de la Unió han acordat un nou reglament de retorns que endureix aquesta política migratòria. D'aquesta manera estenen la política que ja aplica Giorgia Meloni a Itàlia amb els centres que ha obert Albània, molt criticats per les organitzacions de drets humans.
I pel que fa al temps, avui tenim temperatures pràcticament d'estiu. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornem a encetar una jornada marcada per la calor. De fet, avui podrem arribar a notar un cert augment del termòmetre, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 29 i els 34 graus. D'altra banda, en el cel, tindrem alternança entre sol i algun núvol prim al llarg de tot el dia, així tot esperant que el sol es deixi notar. D'altra banda, el vent bufarà fluix principalment de migjorn i també de llebeig, i tot i que no tindran grans complicacions a la mà, esperant que darreres hores del dia sí que noten qualque canvi. El vent començarà a agafar força, principalment de gregal, i sobretot ja en vista demà notaran les complicacions marítimes al nord de cada una de les illes. Ara mateix tenim a Mallorca 20 graus a Maria de la Salut, 21 a Felanitx i 22 a Palma. A Menorca 22 graus a Ciutadella i 23 a Castell. I a les Pitiuses 20 graus a Sant Miquel i 22 a Sant Francesc.
Informatiu Matí. Esports.
I d'aquí uns segons arribem a les 7:35. Encetem la informació dels esports parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que continua viu en la lluita pel títol de Lliga. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí es va imposar per 3 gols a 4 a la pista del Manzanares i ha igualat l'eliminatòria dels quarts de final. Els Antonio Vadillo estaven obligats a guanyar per mantenir l'erosió de classificació i van respondre amb una actuació sòlida en atac. El golejador Khalid, en pròpia porta, dos gols de Charuto i un de Lucao sentenciaren. Sentim el tècnic del Palma Futsal, Antonio Vadillo.
Mucho mini partido dentro del partido. Creo que quitando un poco el inicio, que ellos han tenido una ocasión bastante clara con Javi Alonso, después nos hemos rehecho y hemos dominado bien el partido. Creo que hemos sido mejores.
Amb aquesta victòria, les sèries decidiran un tercer i definitiu partit que disputarà aquest dijous al Palau Municipal d'Esport de Somos davant l'afició balear. Per altra banda, ja tenim dos equips classificats per semifinals i que s'enfrontaran entre ells, Barça Inter Movistar. En futbol, la selecció espanyola continua la seva preparació a Mallorca. Les campiones del món tornaran avui a entrenar a l'illa, després que ahir el primer entrenament a porta oberta la ciutat esportiva Antonio Asensio congregués nombrosos aficionats i aficionades que van aprofitar per veure de ben a prop les mallorquines Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentell i Lucía Corrales, a més de la resta de la selecció. Sentim part d'aquesta afició.
Ahora yo en Cata, he entrenat en el seu campus, han compartit entreno i me faria molta il·lusió veure-la una altra vegada.
Divendres aniran tota la família, amics, todos juntos.
Hombre, a mi hija Olga Carmona. Olga Carmona porque juega en su posición, lleva el 7, el 77 del Paris Saint-Germain, entonces, pero seguramente... Bueno, también tenemos a en general a todas, pero vamos.
També en el Patri, en el Catacoy, sí, tenim moltes ganes de veure-les.
Les futbolistes que entrenen Montse Tomé preparen amb la màxima intensitat i amb molta expectació aquest partit de divendres a les 9 del vespre a l'estadi de Sant Moix. Espanya s'enfrontarà a Anglaterra en un duel clau per a la classificació del Mundial de l'any que ve. Aquest partit històric el podreu viure en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30 del capvespre en una edició d'Esports en Joc en la narració de Marta Sampas, Raúl Lebrón amb el micro sense fils i els comentaris de tot un símbol del futbol femení, Virginia Torrecilla. Els dirigents de l'Atlètic Balears i el Poblense intenten pair el cop de no haver pogut aconseguir l'ascens a la primera federació, però de moment tots són incògnites sobre el futur dels dos clubs. A l'Atlètic Balears, el director general Patrick Messou ha parlat amb IB3 Ràdio visiblement afectat i ha reconegut que no sap si li queden forces per tirar endavant un nou projecte. Paraules que obren interrogants sobre el futur immediat del club blanc i blau.
Pues me lo preguntas hoy, pues no lo sé, no sé si tendré suficiente energía y fuerza otra vez para empezar otra vez. Pero también el presidente en todos los momentos siempre lo ha dicho, que tampoco va a dejar el club así de un día a otro, ¿no? Eso no se puede hacer nunca. Pero hoy es muy duro y vamos a pensarlo, vamos a reflexionarlo y a ver qué pasa.
Al Poblense, el president Miquel Benassa Movondro ha deixat clar que el projecte continuarà, però la continuïtat de l'entrenador Òscar Troya encara està per decidir.
Bé, jo el que he dit sempre que no es cansa envia d'anar a primera divisió. Jo no estaré content, mos farà el traje en altres, però que se'n vagi a primera divisió. Si no, que quedi amb el Poblense. Aquest dia anirem xerrant amb ell, a confiança, i jo com a president estic a les ordres de Òscar.
A banda del món del futbol, en ciclisme al Giro d'Itàlia femení, Elisa Balsamo continua dominant la prova italiana amb Madaferro. La ciclista del Litre, que es va tornar imposant l'etapa disputada ahir, va sumar la seva tercera victòria consecutiva en les tres primeres etapes de la cursa. Per la seva banda, la mallorquina Mavi Garcia va acabar en la 36a posició, entrant a meta amb el grup principal. Pitjor sort va tenir Marina Grau, que va cedir més de 6 minuts respecte a les millors i va finalitzar en 83a posició. La jornada d'avui estarà marcada per la cronoescalada de 12 quilòmetres, una etapa clau que podria ser decisiva en la lluita per la classificació general. I acabam en tennis, perquè avui Rafa Jodar disputarà els quarts de final de Roland Garros, el segon Grand Slam d'aquesta temporada, contra Alexander Zverev. El partit està programat aproximadament perquè comenci damunt les 3 del capvespre.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es escarrana.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7:43 minuts. Tornem al campus de la UIB. Ho dèiem en començar aquest informatiu. Prop de 5.000 estudiants a les Balears s'enfronten des d'avui a les proves d'accés a la universitat enguany. La novetat més destacada és que s'incorporen detectors de radiofreqüència o camp magnètic per identificar la presència de dispositius electrònics no autoritzats que puguin comprometre la integritat de les proves. També cal posar en relleu que, si ho comparam amb l'espau de l'any passat, hi ha hagut un increment d'inscrits en els exàmens, són d'havers 100 persones més. Per conèixer millor com funcionarà, tornem a connectar amb el campus de la UIB a Palma. Cristina Bausà, bon dia de nou.
Bon dia, ara mateix som a l'entrada del Jovellanos, que és un d'aquests edificis que s'han habilitat per poder fer els exàmens, per poder fer l'espau, i vos hem de dir que en aquest moment ja hi ha molt d'ambient, ja són molts els estudiants que han arribat per poder fer les proves, en aquest moment les poden veure, alguns que estan en grup, espessant els nivells de darrer moment, xerrant i desconnectant una mica, mentre que d'altres sí que fan la darrera repassada amb els apunts en mà. Però el que ens interessa en aquests moments és poder parlar amb la vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa, ella és Cristina Moreno. Cristina, senyora Moreno, bon dia. Ara ho dèiem, una de les novetats és que s'ha incorporat als detectors de radiofreqüència. Per què s'han detectat i com funcionen?
Bé, bon dia, primer de tot. Moltes gràcies per estar aquí i molta sort, no?, aprofitant en aquells estudiants que mos puguin estar sentint, que com bé des ara, pues, encara es repassen per aquí i estan nerviosos. Bueno, una de les novetats més importants d'enguany és que s'ha aprovat un règim de sancions. Aleshores, en aquest règim de sancions establim tres tipus, no? I les més greus vol dir, o sigui, se pot posar una sanció molt greu a un alumne que tingui un mòbil o un dispositiu electrònic per poder identificar aquests dispositius. Si no són visibles, emplearem els detectors de radiofreqüència. Vull destacar que són detectors, no inhibidors. Ah? Aleshores, que ningú ha d'estar nerviós, és a dir, únicament mos avisen en el cas que hi hagi un dispositiu, un estudiant tingui un dispositiu dins l'aula, i aleshores nosaltres esperam no trobar cap dispositiu perquè confiem plenament que ells ho faran des de l'estudi i l'esforç.
I ara comentàveu que s'ha aprovat aquest reglament de sancions. Dèieu que hi ha faltes molt greus, però també n'hi ha diferents. No sé si ens podeu dir quines són les sancions que es contemplen.
Hi ha faltes lleus, per exemple, no sé, mirar un company, girar, no? O sigui, tenir una actitud que el professor pugui considerar que no és adient. Això només suposa una amonestació verbal cap a l'estudiant. El que passa és que si aquesta activitat o aquesta actitud es reitera, pot ser considerada com a falta greu. ¿Vale? Les faltes greus, jo dic que són això de les xuletes romàntiques, és a dir, tenir, per exemple, un apunts o xuletes clàssiques, això és una falta greu. I això suposa suspendre l'examen, treure un zero de l'examen en qüestió. Si se reitera en una falta greu, o es comet una falta molt greu, que podria ser, per exemple, l'ús d'un dispositiu electrònic o suplantar la identitat, això suposa suspendre tota la convocatòria. Per tant, el nostre consell és que ningú, que tothom estigui molt centrat en el seu examen i tot anirà molt bé.
I ja per acabar, sí que m'agradaria demanar-vos per aquestes limitacions i restriccions d'accés al campus. Enguany s'ha d'entrar per la rodona del Parc Vit. Veiem que hi ha alguns espais on no es pot aparcar, per exemple, just aquí davant, en aquest edifici està prohibit estacionar. Per què està així enguany?
Bueno, com moltes persones sabran, la universitat en aquest moment té l'estratègia de sostenibilitat i el pla de solarització. Aleshores, això fa que alguns dels pàrquings que tenim estiguin tancats. I per mort d'això hem generat un sistema perquè no se pugui aparcar i alhora, o sigui, se pugui generar un pas perquè aquells acompanyants que duguin els estudiants tinguin accés en una única direcció per no generar dobles direccions i no puguin aparcar. Aleshores, ho podem fer en un parc inhabilitat més a baix, però no just enfront dels edificis.
Moltes gràcies, senyora Moreno. Ja ho heu sentit, enguany hi ha sancions, hi ha aquests detectors de radiofreqüència i per l'accés a la UIB, al campus de la UIB, no vos preocupeu perquè està tot ben senyalitzat i, per tant, no hi ha risc d'equivocació ni de pèrdua.
Gràcies, Cristina. En directe des del campus de la UIB a Palma, tornarem a connectar amb tu d'aquí a uns minuts. Són ara les 7:48, canviant d'assumpte. Llavors, parlant de la immigració, en embarcacions irregulars que augmenta un 13,6% a les Balears en un any, segons el darrer balanç del Ministeri de l'Interior, entre el 1 de gener i dia 31 de maig, han arribat a prop de les illes més de 2.100 persones a bord de 114 barques, principalment procedents d'Algèria.
Les dades dels primers dos anys també mostren un canvi en el perfil de les arribades. Els migrants subsaharians ja representen més de la meitat de les persones que venen a les illes per via marítima, mentre que fa només dos anys suposaven una quarta part del total. Les dues darreres arribades han estat a nit passada, precisament, de les 9 del vespre a Formentera. Es tracta de dues barques amb 5 persones cadascuna. La matinada d'ahir també es va produir un fet poc habitual, perquè una barca va tocar terra a la platja de Can Pere Antoni, en parlàvem abans, a Palma, just davant del Palau de Congressos. Hi anaven 4 persones a bord. Normalment no arriben tant al nord.
Respecte dels recursos que han interposat les comunitats autònomes com les Balears al procés de regularització extraordinària d'immigració, la ministra d'Inclusió i Migració, Alma Sáiz, s'ha assegurat que permet donar drets a milers de persones que són necessàries per a l'economia espanyola.
Ante diferentes recursos presentados por algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular que querían paralizar y que en ánimos de intentar erosionar al gobierno de España, bueno, pues ponían en solfa y hacían daño directamente a los deseos y a los sueños de miles de ciudadanos que están viendo que con este procedimiento, bueno, pues van a dejar de ser invisibles.
I un informe del Ministeri de Sanitat apunta que les persones migrants utilitzen menys el sistema sanitari que les que han nascut a Espanya i que el seu accés és limitat i tardà. Mònica García ha atribuït això als obstacles que aquest col·lectiu ha tingut fins ara per accedir al sistema públic, traves que s'han eliminat, ha dit, amb l'aprovació de la Llei Universal de Salut que garanteix la mateixa atenció a tots els ciutadans.
Segons l'informe, els espanyols fan servir entre un 18 i un 51% més l'atenció primària, fan més visites mèdiques, consumeixen entre un 32 i un 68% més de medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que les persones migrants. És per això que la ministra de Sanitat ha volgut desmuntar les teories, ha dit, de l'extrema dreta sobre la suposada saturació del sistema per part d'aquest col·lectiu.
Frente a quienes intentan dividir, frente a quienes intentan señalar de manera racista y xenófoba a las personas migrantes como culpables o quienes intentan inocular racismo en el debate público, vamos a responderles como siempre con datos, con evidencia, con hechos y con humanidad. Frente a esa falsa prioridad nacional de la extrema derecha, nuestra prioridad es universal.
I Brussel·les ha donat llum verd a obrir centres de deportació de migrants situats a tercers països fora de la Unió Europea. L'Eurocambra, la Comissió i el Consell de la Unió han acordat un nou reglament de retorns que endureix la política migratòria. D'aquesta manera estenen la política que ja aplica Giorgia Meloni a Itàlia amb els centres que ha obert Albània, molt criticats per les organitzacions de drets humans.
Pretenen augmentar les devolucions de persones sense papers. Una altra novetat és que s'exigirà als migrants cooperar activament en el seu propi procés de retorn. Si no ho fan, se'ls podran imposar sancions que van des de la retirada de prestacions socials i permisos de treball fins a condemnes penals. També es preveu la reclusió a la presó separat dels presos comuns, d'aquells migrants considerats un risc per la seguretat pública. Durant el procés de tramitació d'aquesta norma, Espanya s'hi ha mostrat en contra. Abans de la seva entrada en vigor, l'haurà de ratificar el Parlament Europeu i, posteriorment, l'hauran d'avalar els ministres de l'Interior de la Unió.
I anem amb la política. El Partit Popular eleva la pressió als socis de govern i ofereix al PNB i a Junts eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez. Són declaracions del líder de l'oposició, del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a Telecinco.
Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, usted... mejor aliado no van a tener. 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución.
A l'entrevista, el Popular ha insistit en que no necessiten que Vox estigui al govern, cosa que respecta la línia vermella marcada pels independentistes catalans, que han assegurat que mai facilitarien que l'extrema dreta arribés al poder.
Va fer la proposta ahir, tot coincidint en l'aixecament parcial del secret de sumari del cas Leire Díez. El jutge Santiago Pedraz considera que ja s'han fet gran part de les diligències que motivaven el secret de la causa, però el mantendrà per una part del procediment que encara s'està investigant. A tot això, el PSOE s'ha mostrat tranquil. És la portaveu Montse Mínguez.
Hoy España es mucho mejor que la que encontramos hace 8 años y hay quien está intentando derribar por tierra, mar y aire lo que no consiguieron en las urnas.
I la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha assegurat això.
La legislatura no está muerta.
I el secretari d'Organització de Podem, Pablo Fernández, retreu a Sánchez la seva tardança a donar explicacions al Congrés.
La situación en el gobierno, sin duda, se ha vuelto insostenible.
Tot això mentre el portaveu de Vox, Ignacio Garriga, s'ha pronunciat en la mateixa línia que Feijó i ha demanat eleccions anticipades.
El nuevo rumbo de España, que no tengo ninguna duda que pasa por desalojar a la mafia y que, por supuesto, no tenga ningún tipo de concesión a los separatismos.
A tot això, PNB i Junts encara no s'han pronunciat. Avui Feijó i el nacionalista basc Imanol Pradales intervendran al Cercle d'Economia de Barcelona. A més, serà el dia en què Pedro Sánchez compleix 8 anys al capdavant del govern espanyol després que prosperàs la moció de censura contra Mariano Rajoy, precisament pel cas Gürtel. En un missatge a la xarxa social X, el socialista ha defensat que des de llavors ha transformat de manera profunda la realitat i ha millorat la vida de les persones.
I pel que fa al judici contra el germà de Pedro Sánchez, l'audiència ha declarat prescrit un dels delictes de què s'acusava David Sánchez. Es tracta del delicte d'acceptació de nomenament il·legal per la seva contractació a la Diputació l'any 2017. Per tant, el tribunal ha retirat aquesta acusació. No obstant això, el germà del president del govern espanyol continuarà sent jutjat pels presumptes delictes de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències.
El tribunal també ha acordat no jutjar l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, per la contractació de l'exassessor de la Moncloa i amic de David Sánchez, Luis Carrero. La sala considera que Gallardo no va poder defensar-se d'aquest càrrec i que va ser una acusació sorprenent perquè no havia estat investigat prèviament. El judici seguirà avui i demà amb les proves testificals. Dijous tindrà lloc les declaracions dels 11 investigats, entre ells David Sánchez i Miguel Ángel Gallardo.
I en la causa judicial contra Begoña Gómez, la defensa de la dona del president Pedro Sánchez ha demanat suspendre l'audiència preliminar prevista per dia 9 de juny. El seu advocat, Antonio Camacho, acusa el jutge Juan Carlos Peinado de dur el cas cap a un judici amb jurat popular a una velocitat de creuer, que vulnera les garanties democràtiques. I l'excomissari José Manuel Villarejo ha assegurat que Mariano Rajoy va aprofitar l'operació Kitchen per robar informació a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
Ho ha dit aquest dilluns en el judici que jutja la presumpta trama parapolicial que hauria tingut lloc entrar el 2013 i el 2015, també ha declarat l'exdirector operatiu de la policia, Eugenio Pino.
Durant la seva declaració, Pino, tant Pino com Villarejo, que han canviat la seva versió, han assegurat que l'objectiu de l'operatiu era localitzar bes ocults de Bárcenas, especialment a Suïssa, i no espiar-lo. Així mateix, l'excomissari ha assegurat que l'ex-DAO li va demanar captar el xofer de l'extresorer del PP, Sergio Ríos.
I la darrera hora, la crònica internacional passa per l'acord entre la milícia libanesa Hezbollah i Israel per desescalar el conflicte. És una passa important perquè aquestes hostilitats havien amenaçat de torpedejar de retruc l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. Teheran havia anunciat als mitjans del país la interrupció de les negociacions en Washington per mor dels bombardejos israelians sobre el Líban.
La treva entre Hezbollah i Israel ha estat confirmada pel Líban després que l'avançàs el president dels Estats Units, Donald Trump, d'aquí, per cert, avui molt de mitjans nord-americans compten detalls sobre la seva nova sortida de to. Ha estat en una telefonada amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Segons la web de notícies Axios, Trump ha dit que Netanyahu està boig en una conversa molt pujada de to. També li hauria dit que tothom l'odia i que seria a la presó si no fos per ell, per Donald Trump. La Casa Blanca ha evitat confirmar o desmentir aquests detalls sobre aquest diàleg, però Trump assegura que ha estat una conversa productiva, després de la qual s'ha anunciat la desescalada entre Israel i Hezbollah.
I dedicam aquests darrers minuts abans de les 8 a la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I dijous capvespre, galeries, espais culturals i museus es preparen per a un dels capvespres més especials de l'any, l'Art Palma Sama, el SUS a l'estiu cultural a les Illes. Enguany es compleixen 11 anys d'aquesta iniciativa que segueix expandint-se més enllà de ciutat.
De fet, enguany l'Art Summer arriba a Menorca, a Illa del Rei, també a Andratx, a Pollença i a Santanyí, en una vocació expansiva per fer d'aquesta primera festa de l'estiu un esdeveniment cada vegada més generalitzat. Organitzat per l'Associació de Galeristes Art Palma Contemporani, no té encara la força de l'altre gran esdeveniment, que és la Nit de l'Art, però ofereix unes xifres ben considerables. Fran Reus és el president de l'associació.
Per aquesta edició pues, tindrem pràcticament 30 espais expositius amb més de 50 exposicions i més de 100 artistes, tant a les galeries habituals d'Art Palmes i també dins el que són espais institucionals que s'han sumat com els lògicament el Baluar, la Llonja, la Fundació Miró, la Fundació La Caixa, el Misericordi, sempre amb aquesta col·laboració público-privada.
Tota la informació la trobareu al web artpalmacontemporani.com.
I anit es varen lliurar els Premis Max de Teatre a Bassa Mèrida a una gala espectacular. Tristament, però, tot i que hi havia dos mallorquins nominats, un d'ells, per l'obra més ben considerada, no hi va haver premi per cap dels dos.
És així, els mallorquins eren Pau Aulí, per disseny de vestuari, estava nominat, per Little Woman, i Miquel Àngel Raió, per millor espai escènic, per l'obra 1936, que és el títol d'aquest tema que sona de fons, de Marcel Cranc, per cert, i l'obra que ha rebut més premis. De fet, va ser considerada com el millor espectacle. El millor en dansa va ser per No, de la Venidera i el Centre Matadero, i el millor musical per Hacia Ecos de lo Sagrado, de Nau Amores. Pel que fa als premis personals, la millor actriu va ser Mona Martínez per Los Nuestros i el millor actor, Ton Vieira, per La Tercera Fuga. El premi del públic va ser per Sara Varas i Vuela.
TV3 Ràdio. Informatiu matí.